Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. En aquest moment s'ha de reprendre el judici de l'1 d'octubre després del recés per dinar. La sessió ha començat poc després de les 10 del matí amb una breu intervenció del jutge Llarena i amb el recordatori de l'acusació per part de la secretària judicial.
Los acusados dirigieron, promovieron y participaron activamente en la ejecución de una estrategia a la que denominaron el proceso perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de república, segregándola así del Reino de España.
Andreu Vandeneyne, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, ha fet la primera verbalització a la sala que el judici és una causa política.
No hay ninguna ley, ni internacional ni de la Unión Europea, que impida la secesión de una entidad subestatal. No existe. Eso no lo van a encontrar en ningún sitio. La autodeterminación la podemos defender. Es sinónimo de paz y no de guerra. Y el principio democrático, que es otra concepción interesante, tiene que ver con la necesidad de que el tribunal haga un poco lo que a veces le pedimos, ¿no? Que es que devuelva la responsabilidad a los poderes políticos de la solución de este conflicto.
Durant aquesta tarda s'espera que els líders independentistes facin la primera aparició pública conjunta des que van ingressar a la presó. Canviant de tema, l'estació d'esquí Espot reobrirà aquest dijous 14, segons ha anunciat Ferrocarrils de la Generalitat. Ràdio Trem, Arnau Vila.
Les màquines trepitjaneu faran un recorregut d'un quilòmetre i mig i la durada del trajecte és d'uns 10 minuts. Els dies de màxima afluència, en cas de necessitat, el servei es veurà reforçat amb el transport per carretera mitjançant vehicles 4x4 amb capacitat per a 7 persones. El temps de recorregut en aquest cas serà d'uns 20 minuts, amb una distància per recórrer de 7,1 quilòmetres. Aquesta mesura, us expliquem, que inhabilitarà la pista La Rampa. Per aquest motiu, la pista blava Camí del Llops habilitarà per als esquiadors que vulguin fer l'última baixada esquiant fins al punt d'inici al peu del telecadira de la Roca. Els serveis complementaris de l'estació, com el parc lúdic, la cafeteria Cota 2000, el servei mèdic i les escoles d'esquí, restaran tots oberts. D'aquesta manera es mantindrà activa la dinàmica normal de tota l'estació d'Espot.
I el Centre d'Art Lopati Terres de l'Ebre presenta la seva nova programació. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
El Centre d'Art Lopati de les Terres de l'Ebre ha presentat la seva proposta artística per a aquest any 2019, una proposta basada en la producció de col·laboracions amb d'altres artistes i també amb els convenis. Entre les novetats destaca Arts Teràpia, un projecte inclusiu amb col·laboració amb el Centre Pere Mata d'Amposta, els serveis socials de la ciutat i també l'Hospital Verge de la Cinta. També el projecte Inside Out o Grand Tour, així com el clàssic Quino Tarragònic, Montfilmat o Feminars, activitats ja consolidades i en gran acceptació. I una nova edició en aquesta ocasió d'X, Y i Z, amb projectes que en aquesta quarta edició giraran al voltant de la zona natural dels Ullals de Baltasar. També destacar que a hores d'ara ja es pot visitar en aquest centre d'art Lopati una exposició anomenada Cos Social, de Joan Morell, fins al proper cap de setmana. Destacar també que l'objectiu principal de la programació del Centre d'Art Lopati és oferir art emergent de primera línia que desperti reaccions i emocions.
I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Tornem pendents del judici de l'1 d'octubre. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I mentre tot el país està pendent del judici de l'1 d'octubre, mentre tots els ulls miren a Madrid i segueixen per televisió la transmissió streaming del que ja està passant, el jutjat de Barcelona absol a tota la cúpula de Catalunya Caixa de tots els delictes dels quals se'ls acusaven. Segons el tribunal, no hi ha en cap cas delictes d'administració deslleial ni apropiació indeguda i en els acords del Consell d'Administració no hi ha cap irregularitat, segons ha establert en aquest cas el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, mentre a Catalunya es desnonaven 120 famílies dels seus habitatges, mentre el diner de tots, és a dir, diner públic, el nostre, el que s'havia fet, el que s'havia recollit dels nostres impostos, anava a rescatar a les entitats bancàries, i no només a Bankia, també a Catalunya Caixa, mentre el país estava sumès en una de les crisis econòmiques més importants per la mala gestió dels bancs i de les caixes, per la mala gestió dels seus dirigents, els de Catalunya Caixa, Narcís Serra, Adolf Tudor i tota la resta, fins a 40 persones, es varen pujar els sous, es varen pujar les primes i es varen enriquir amb els diners de tots, perquè en aquell moment l'entitat es mantenia gràcies als diners que injectava el govern espanyol. Aquesta actitud, aquest enriquiment absolutament immoral, des d'avui ja no il·legal, no mereix cap mena de càstig. Tant, mentre tots ens fixàvem en el que passava a Madrid, aquests senyors se n'anaven des de... o apareixien a la porta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquell que es troba al passeig Lluís Companys, al costat de l'Arc del Triomf, i creuaven el carrer tranquil·lament, sense que ningú els digués res, a buscar la seva absolució. Casualitat? Doncs hi haurà gent que pensarà que sí. Alguns, en la nostra llibertat de pensament, pensem que no. Que aquí el que hi ha estat una voluntat expressa per part del tribunal, i això és opinatiu, de fer coincidir l'inici del judici de Madrid amb l'absolució d'aquesta colla per aviam d'allò de que qui dia passa ni empeny, i així la cosa queda dissimulada. Vaja, com quan el president Rajoy decidia retallades econòmiques a la mitja part d'un Barça-Madrid. Tots estaven pendents del futbol mentre ell ens acabava fotent una pujada d'impostos. Aquest és el país en què vivim i aquest és el país on hem escollit viure. I dic on hem escollit perquè la mobilització popular, la queixa de la societat, brilla per la seva absència. Aquí tots mirem a la televisió i anem dient oh, que fort, quina vergonya, que fort, quina vergonya. Però aquesta nit ens anirem al cine, posarem el Netflix, trucarem a la família, tuitejarem amb els amics i demà un altre dia. I qui dia passa, any empeny. I les revolucions en cap lloc de la història s'han fet mirant sèries per televisió. Benvinguts. Nosaltres estarem aquí per intentar posar aquest aire mariner a la jornada d'avui, des de la vostra ràdio local, en aquest espai que es diu El Far, i que fem conjuntament tots aquests companys que ara us anomenaré, i gràcies als quals això funciona, té vida i surt cada tarda. En David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, també tenim el control tècnic, també tenim la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Carabel González, i jo mateix, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins de 7 en punt de la tarda, explicant tot allò que passi, que en són moltes les coses que passaran segur al llarg de les properes hores. No us ho deixeu perdre. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Avui la pressió atmosfèrica és alta, la temperatura és càlida i el dia és assolellat, tal com d'altra banda ens havien explicat ahir des del Servei de Meteorologia de Catalunya. Serà així el dia de demà? Doncs ens ho avança en Jordi Via. Jordi, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Quina tarda ens espera i quin dia tindrem demà?
Doncs continuem amb aquesta calma anticiclònica. Això vol dir, per tant, que esperem el que resta d'aquest dimarts, que continuem parlant d'aquesta absència pràcticament de núvols i, a més, de temperatures força suaus, tenint en compte que encara estem a principis del mes de febrer, principis mitjans. Temperatures que, de fet, a punts de la Costa Brava són de 18 o 19 graus, i en conjunt la situació marítima ha de ser bastant estable. Onatge, en molts casos, per sobre dels 20 centímetres, com molt no arribarà ni al mig metre. Potser una miqueta més destacable aquest onatge cap al sector de la Costa Brava, una mica de tramuntana que ha de bufar el que resta d'aquest dimarts. I per dimecres, doncs, no esperem grans novetats. Sí que és cert que potser dimecres el vent tindrà un component una miqueta més humit, més marítim, que farà que arran de costes puguin formar alguns núvols baixos. I tindrem en conjunt situació marítima marcat pel marejol i, en canvi, encara una miqueta de maró podem trobar cap al sector de la Costa Brava.
Aquest matí m'hi fixava, hi ha pressió atmosfèrica, la mar estava baixa.
Sí, exacte, no? Aquesta pressió que t'està fent l'anticicló fa que el nivell de mar sigui una miqueta més baix. El que diem normalment les nimbes de gener, que no només es donen al gener, sinó també es poden donar els mesos d'hivern, de desembre o febrer, per exemple.
I l'estat del mar per les properes, per els propers dies, per les properes hores, de fet, pel dia de demà?
Doncs ens trobarem amb aquest anticicló que fa que no ens arribin corrents d'aire massa marcats. Això vol dir que en conjunt no esperem grans complicacions pel que fa a la situació marítima. Serà cap a la Costa Brava, on encara podem trobar alguna àrea de maró, un atge per damunt, localment del mig metre d'alçada, i si és cert que si avancem la setmana sembla que de moment no haurien d'arribar grans canvis. Per tant, en conjunt ens trobarem aquests dies amb una mar força plàcida a la costa catalana.
Doncs, escolta'm, esperem que això segueixi així, que vols que et digui, que ens agrada el sol i la calor, ho agraïm, i ho valorem.
Són uns dies d'agrair, sí.
I tant que sí. Jordi, moltíssimes gràcies, demà en tornem a parlar. Fins després.
Molt bé.
A reveure.
Gràcies, adéu.
Adéu. Des del Servei de Meteorologia de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
Des de l'estudi 42 de Ràdio del Far, des de la llanterna del Far. Què tal, Isabel González?
Què tal?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Són com estranys, no, aquests micros?
Sí, sí, sí.
És. Que són nous.
Són micros nous.
Són macos, molt bé. Doncs.
És que estrenem estudi, estem a un estudi nou. Paro amb la cadira, no?
Sí.
No paro aquí. Estem en un estudi nou i tot per nosaltres ara mateix és com
nou, sí. Va, posem-nos seriosos, que un dels temes de tracte ho és.
Sí, bueno, només un?
No, un d'ells, la majoria.
Va, vinga. Una de les imatges del dia, com dèiem, i ho explicàvem al principi del programa, és, sens dubte, l'inici del judici del procés, un inici que ha tingut accions paral·leles a les ciutats, com, per exemple, que s'ha dut a terme a la ciutat de Barcelona.
És el cas de l'acció de protesta que s'ha fet davant la Fiscalia Superior de Catalunya aquest mateix migdia, la qual ha plegat unes 200 persones que s'han acabat asseient a terra enmig del carrer Pau Claris. Una desena de furgonetes antiavalots dels Mossos d'Esquadra no han trigat en aparèixer per començar a desallotjar un a un els manifestants que allà s'hi aplegaven. Un desallotjament, això sí, el qual s'ha fet tranquil·lament i sense que els manifestants oposessin resistència. Durant aquest sí que s'han fet algunes identificacions. També hi havia, i la imatge ha estat la del diputat de la CUP, Carles Riera, que ha estat l'últim en ser desallotjat. Aquesta acció de protesta ha estat convocada pel CDE i, a més, han tornat a demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. Aquesta, però, no ha estat l'única mobilització dels comitès de defensa per la República. Aquest matí, de fet, han tallat algunes carreteres, com la P7, la C25, a la Gran Via i la Diagonal de Barcelona. A més, també s'han fet aturades de protesta a les 12 del migdia davant de diferents ajuntaments d'arreu de Catalunya i també de les seus de la Generalitat i les delegacions territorials. I per aquesta tarda, a les 7, n'hi ha més de convocades.
Doncs, tot just quan nosaltres acabem, si voleu, podeu anar a concentrar-vos. Si ho heu fet aquest matí, doncs tornar-hi. Si no, doncs per primera vegada a davant de l'Ajuntament on vosaltres hi visqueu. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
A reveure. Aquesta que explicarem ara és al·lucinant, és sorprenent.
Sí.
Portem 20 anys denunciant casos d'assetjament sexual per part de membres de l'Església. Doncs bé, avui, els bisbes catalans han decidit que eliminaran qualsevol tolerància o encobriment dels abusos i prendran rigoroses mesures de prevenció. Ho han dit en un comunicat conjunt on també demanen perdó a les víctimes. 20 anys, com a mínim. Increïble. Daniel Rodríguez, amplia'ns-ho.
Els bisbes es comprometen a actuar amb determinació per protegir els infants i els adults vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància o encobriment i per erradicar la cultura de l'abús sexual, econòmic, de poder o de consciència. Textualment han dit en aquest comunicat, que a més després de la reunió ordinària de la Conferència Episcopal Tarraconense, on han anunciat justament que prenen el compromís d'adoptar rigoroses mesures de prevenció que impedeixin la repetició de fets com aquests. Els bisbes catalans també a l'hora demanen perdó a les víctimes i es solidaritzen amb el seu dolor i també a totes les persones que el coneixement d'aquests fets ha escandalitzat i ha fet trontollar la seva confiança en l'Església.
I molta atenció al que s'ha detectat a l'Hospital de Sant Camil, al Garraf. Un brot de sarna que ha afectat almenys 10 persones. Ivan Fernández.
Així ho ha explicat aquest matí el Consorci Sanitari del Garraf en un comunicat. Fa aproximadament 10 dies, a l'Hospital de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, es va realitzar un diagnòstic erroni de psoriasi. A partir d'aquesta primera diagnosi, la pacient, una resident de la comarca i d'aproximadament 50 anys, va ser ingressada a una habitació de planta. Dies més tard, en un nou control, es va descartar aquest primer diagnòstic i es va confirmar que es tractava d'un cas de sarna. Des de la direcció del centre, ràpidament es va activar el protocol de salut establert per aquests casos i es va notificar l'equip sanitari, a qui es va recomanar posar en tractament preventiu. A hores d'ara, 9 membres del cos d'infermers i infermeres de Sant Camil resten de baixa, contagiats pel paràsit de la sarna, tot i haver pres la medicació pautada. La sarna, recordem, és una malaltia altament contagiosa que es contrau a través del contacte directe amb la pell d'una persona infectada. Des del Consorci Sanitari del Garraf, però, han assenyalat que des del primer moment van notificar el cas a salut i que han seguit tots els passos que dictamina el protocol.
I mentretant, Empúria Brava és l'únic institut escola gironí dels 25 que el Departament d'Educació anunciava el passat dilluns per al curs 2019-2020. Yeah. Cristina.
El centre es posarà en marxa a Castelló d'Empúries amb el nom d'Empúria Brava. No és una ampliació d'oferta del municipi, sinó s'annexaran els centres existents. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va anunciar a Barcelona que el curs 2019-2020 es desplegaran 25 instituts d'escola. Aquest model pretén lluitar contra la segregació escolar i és una resposta a les necessitats d'escolarització. El departament ampliarà o fusionarà centres educatius, però no n'obrirà cap de nova creació. El model d'institut escola ofereix als diferents nivells educatius que integren l'etapa d'escolarització obligatòria dels 3 als 16 anys. D'aquesta manera es facilita la integració i també l'execució d'un mateix projecte pedagògic a primària i secundària. A tot Catalunya actualment hi ha 28 instituts d'escola, xifra que s'ampliarà a 53 en el proper curs que començarà al setembre.
I acabem el repàs de l'actualitat explicant que tot és a punt ja a les instal·lacions de la Fundació Plegadís per acollir el proper dissabte, dia 16, el primer curs d'identificació d'ocells marins que organitza l'associació Pelàgicus amb la col·laboració de la Fundació Plegadís i també de la Fundació Baleària. Té totes les dades a Judit Castells. Què tal, Judit? Endavant.
Durant tot el cap de setmana, els ocells marins hivernants de l'entorn del Delta de l'Ebre, les seves famílies i, en particular, les espècies de vertebrats marins amenaçades d'extinció que són presents a Catalunya, seran protagonistes d'una acció formativa, unes jornades dirigides a estudiants de Biologia i Ciències Ambientals i al públic en general amb ganes de conèixer la marina. La jornada començarà a les 8:30 del matí i finalitzarà a les 7 de la tarda. Inclourà sessions que permetran als assistents aconseguir nocions per identificar els ocells al camp de forma precisa, reconèixer les seves famílies, identificar i datar les espècies d'ocells marins hivernants presents al Principat i descobrir quins són els vertebrats marins inclosos al catàleg d'espècies amenaçades d'extinció en presència a Catalunya. Al programa també s'inclouran observacions a la Badia dels Alfacs i l'Emi Delta Sud i un dinar a Fundació Plegadís. El període d'inscripció encara està obert. Hi ha gent inscrita procedent de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona, de les Illes Balears i de Castelló. Les inscripcions poden formalitzar-se al correu info@pelagicus.cat i el preu per persona és de 69 euros, que se converteixen en 59 si la persona inscrita acredita la seva condició d'estudiant o voluntari de la Fundació Plegadís.
Segueix la llum del far. Terminologia marinera.
Hem conegut ja tantes paraules que gairebé podríem fer un diccionari. Podríem fer un diccionari de la terminologia marinera. I encara les que ens queden per aprendre, que en són moltes. I és un luxe poder-ho fer cada setmana gràcies als col·laboradors i als amics de les diferents emissores, que a més ens apropa les particularitats. De fet, diccionari ja hi és. Tenim aquest diccionari que vam presentar ara fa un temps i que està fent aquell senyor que és un senyor gran, que va venir del Museu Marítim de Barcelona i d'aquí no recordo el nom, però que era una meravellosa persona. Era el diccionari Lèxic Marítim. Algun dia hem de fer-lo de tornar, aquell pobre senyor. Bueno, escolta'm, en tot cas, anem a conèixer més i ho fem gràcies a la destresa i la mà ferma de la nostra companya Cristina Cantal. Cristina, què fem avui?
Ens endinsem al món de les paraules, les paraules marineres, les paraules de mar, aquelles que ens porten doncs, a endinsar-nos i a conèixer més aquell llenguatge tan ric que tenim aquí al nostre país i sobretot doncs, a la costa litoral. I ho fem doncs, una setmana més amb la Núria Esponellà. Ella és escriptora i professora. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
Quines paraules o paraules ens acostes avui?
La paraula oratge.
Oratge?
Oratge, sí, sí. La paraula oratge està definida com a vent terral. Vent que ve de terra, cap al mar. I hi ha una frase popular que es diu que si es gira oratge tindrem tempesta. O sigui que aquí tenim també una expressió molt, molt nostra. Tot i així, generalment és un vent suau i agradable l'oratge. O sigui, trobem també el diminutiu oratgell, que es fa servir per designar el vent de terra també, i l'augmentatiu oratjol, que té un sentit de vent més fort. I també s'utilitza aquesta paraula per designar un estat atmosfèric de la mar, no? És un sinònim d'oreig, de ventijol, també de brisa. Tot i que jo la brisa, almenys, no ho veig tant com a sinònim, eh? A vegades ja tenim aquests falsos sinònims. Que no
la brisa és com més suau, no?
Sí, exacte. Jo crec que sí. Pot ser un vent de mar a terra, la brisa, però també de terra a mar, a diferència de l'oratge, que seria més terral, i que s'aixeca la brisa quan hi ha una diferència de temperatura entre un i altre, entre terra i mar. Uh-huh. Però, clar, això pot portar aquesta confusió que dic. Solem diferenciar classes de brisa, la brisa de mar, la brisa de muntanya, la brisa de vall, etc. En contraposició als sinònims hi hauria l'antònim, que és torb. Torb, que seria, hi ha un vent molt impetuós, que aquest el trobem a muntanya, o tramuntanal, en el cas de la costa, pròpiament.
Amb els vents en si tenen molt... Nord, tenen fort, tela de darrere, noms.
Mestralada, una mestralada, també li podríem afegir per la gent de les Terres de l'Ebre, que la coneixen molt bé, també, que déu-n'hi-do. En castellà, oratge es tradueix com a brisa. Jo no he sigut capaç de trobar una altra traducció que s'hi acostés. En anglès apareix com a breeze, a diferència del vent del sud, que seria la lazy o trade wind, i el vent de costat, que és el cruising. En francès és brise, que és aquest vent alisé o vent de travers, el que va travessant. I en Itàlia té un nom bonic també, és el vento di terra o també brezza.
Per tant, els catalans som els únics que, diferenciem el que és la brisa de l'oratge.
Sí, sí, jo deia que sí. És una paraula que té una sonoritat molt elegant, trobo. Tenim un sèrie amb el dígraf T-G-E o T-J-A, la platja, l'estatge, el viatge, l'onatge, etc. I fonèticament és un mot potent, molt sonor. Jo no sé per què sempre que sento aquesta paraula penso en una mar amb onades, però agitada hi ha una mica pel vent típic que s'aixeca a partir del migdia, que acostumen a ser garbí o llavets, no? I si dic alguna cosa malament que els pescadors no m'ho tinguin en compte. Però crec que és això, eh? He navegat bastant, però com que no he portat mai la barca, he passat una mica de tot, per tant...
Ja conduïa una altra, no?
M'he limitat el plaer de navegar d'aquesta manera, com a convidada. De fet, quan anem convidats per algú en barca, a vegades ens sembla un vent molest, segons en quin moment, no? Perquè sempre, a més, se'ns acompanya quan tornem a port, perquè, diguem, ja estem cansats, ara s'ha aixecat vent, doncs vinga, tornem. Com a curiositat, també ens pot portar confusió. Cal dir que garbí, perquè el garbí també s'identifica amb una brisa de terra. O sigui, tenim tot un matisos de vents diferents. Pel que fa a l'etimologia, és un derivat de la paraula orat, un terme que trobem en molts textos antics, des de Llull fins a poemes d'Ausias Marc. Perquè significa boig tocat del bolet i es refereix, per tant, a algú que ha perdut el seny. No sé si aquí vol dir que la mar perd el seny una mica. En tot cas, la idea és aquesta i la trobem molt ben reflectida en poemes d'Ausias Marc, també.
I ens regalem una cançó,
una cançó per recordar-ho.
Veles e vents han mos desig complir. Faem camins dubtosos per la mar. Mestre ponent contra d'ells veig armar.
És en Raimon, eh? Sí, veles sí. I mars?
Exacte, veles i mars. És una de les poques cançons d'aquest estil que agraden els meus alumnes de Guardeso, per exemple.
I és molt dit,
doncs, eh? És molt, perquè jo mateixa vaig quedar sorpresa. Vull dir que ara hem d'escoltar aquest tipus de cançons. Quan treballem amb Ausias Marc, que ja els hi costa entrar-hi a vegades, però el tema amorós, pel tema amorós els enganxes una mica, no? I llavors també el mar, aquestes metàfores marineres, tot això els hi agrada.
Per això ens has acostat aquesta cançó, per la relació amb Ausias Marc?
Sí. Sí, 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 exactament. Associem la paraula oratge, aquest moviment cadenciós, com si fos un mantra que es va repetint sense altibaixos, de manera harmònica i pausada, i a mi em transporta sempre la visió del mar, el vaivé espasmòdic de l'aigua, en dies que no fa ni massa fred ni massa calor, plàcids, dies plàcids, aquell element es calma i la vida es fa una mica més agradable.
I amb aquesta cançó jo crec que ho acabem de rematar i que expressa perfectament el que acaba de dir la Núria. Oratge és la paraula que hem descobert avui. Moltíssimes gràcies, Núria.
Gràcies.
T'esperem en els pròxims programes. Fins aviat.
Fins
a reveure. Després.
Gràcies, a reveure. Ha estat un plaer viatjar, navegar amb la Núria a aquesta hora de la tarda, portats per aquest oratge, al qual ella mateixa ens feia referència. Si teniu mots, si teniu paraules, si creieu que hi ha algun terme que pot ser d'interès i que vulgueu que cerquem i que trobem els seus orígens, evidentment té que veure amb el mar, ens ho podeu fer saber, ens ho podeu fer arribar en forma de missatge. A les xarxes socials, envieu un missatge a través de Twitter, per exemple, al Far FM, nosaltres agafem la paraula i cerquem aquest origen etimològic. També ho podeu fer per correu electrònic, que és alfarlaxarxa@gmail.com.
Participa.
Exactament. alfarlaxarxa@gmail.com. Aquí fem tres programes a la vegada, un, l'altre i els altres, que estan... Bé, és igual. Escolta'm, que ja arribem gairebé a dos quarts i després tornem parlant de tonyina roja i de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Empresa familiar consolidada en el sector immobiliari ubicada a l'Escala precisa incorporar governant operativa executiva per a lloguers turístics. Oferim contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Els interessats cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
dos quarts de cinc. Avui mateix, el govern de Malta ha destituït a la seva directora de pesca i aqüicultura, una senyora que es diu Andreina Fenech, Fenech Ferrugia, després que es publiqués en un diari del nostre país una investigació que ja fa temps que dura. De fet, des del 2010 que s'està investigant, tot i que el tema ha començat a agafar volada recentment. Estem parlant d'una presumpta trama de corrupció i de transport i trasllat il·legal de tonyina vermella des de Malta cap a Europa, passant per l'estat espanyol. I en concret, passant per les, una de les empreses, una de les dues empreses que tenen permís per pescar tonyina vermella de l'estat, en aquest cas parlem de l'empresa del grup Fuentes, amb seu a Cartagena, Múrcia. Per cert, una empresa, Daniel Rodríguez, que fins no fa pas massa tenia embarcacions al port de l'Ametlla de Mar.
Exacte, de fet, l'Ametlla de Mar és l'únic port mediterrani amb totes les embarcacions de l'encerclament de tonyina roja, i precisament, doncs bé, a causa de l'1 d'octubre, novament d'actualitat pel tema del judici, doncs aquesta empresa va decidir traslladar les seues dues embarcacions de pesca de tonyina roja cap a la seva seu central, cap a Múrcia, en concret al port de Cartagena. Una relació, podríem dir, que havia tingut amb l'Ametlla de Mar el grup Fuentes e Hijos durant 17 anys, perquè va ser durant tot aquest període on va mantenir part de la seva flota aquí. Ara ja la té tota agrupada a Múrcia.
De què estem parlant? Doncs jo crec que qui millor ens ho pot explicar, qui mejor nos puede explicar de qué estamos hablando, es precisamente el periodista que se ha encargado de investigar y, como diríamos en terminología periodística, levantar la noticia. Estamos en comunicación con el compañero Marcos García, periodista del Confidencial. Marcos, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y ante todo, felicidades por la información. Estamos hablando de un presunto caso de comercio irregular, ilegal, de atún rojo.
Efectivamente. Bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es un supuesto caso porque todavía tiene que llegar la sentencia del Audiencia Nacional. Se instruyó primeramente en Picasen, porque dos de las empresas donde se consiguió incautar atún rojo y le tenían sus naves cerca de Picasen, en Valencia. Pero dada la trama, que es tan amplia, que afecta, por supuesto, a varias zonas de España y también a otros países como Malta, Italia y Francia, como mínimo, pues esto ha pasado a la Audiencia Nacional desde diciembre. Y efectivamente estamos hablando de la mayor operación contra el mercado negro del atún rojo. Esto no quiere decir que no haya habido antes el mercado negro de este pez tan maravilloso, ¿no?, como es el atún rojo. Ha habido mucho, sobre todo en los años 90, cuando se pescaba de manera furtiva y de manera masiva, ¿no? Pero ahora, digamos que esta es la mayor operación policial que se ha llevado nunca en contra de estas tramas ilícitas, ¿no?
Voy a poner antecedentes a los oyentes porque si recordáis, hablando con Raúl García de WWF, que estuvo precisamente sobre el acuerdo de la Unión Europea de la pesca del atún rojo, Raúl nos contaba que la Unión Europea iba con unas expectativas, pero que fueron precisamente la presión que ejerció sobre estas expectativas países como Marruecos y Malta los que, entre otros, los que al final hicieron que la Unión Europea permitiera una mayor cantidad de capturas de esta especie. Pero esto se remonta muy atrás, es decir, dijéramos que esto coge carrerilla, como decías tú, a finales del año pasado, pero los primeros indicios, las primeras investigaciones que hiciste te sitúan en el año, poca broma, 2010, ¿no?
Sí, en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, este consorcio con el que hemos investigado lo de Panama Papers, Paradise Papers, Rita Falciani, etcétera, ¿no? Ya hicimos una investigación de casi 10 meses en 2010, sobre el mercado negro del atún rojo, que entonces empezaba a regularse bastante su captura y empezaba a vigilarse todo el proceso, desde que se pesca hasta que se comercializa. Pero en los años anteriores, es decir, en los primeros 10 años del siglo XXI y los años 90, realmente las actividades ilegales habían sido muchas y apenas no tenían ningún tipo de control. Ahora mismo sí podemos decir que la pesquería y comercialización del atún rojo es la más vigilada de todo el mundo, sobre todo la que se da en el Mediterráneo, pero aún así queda esa tradición, esa cultura en ciertos operadores de hacer trampas, ¿no? De hacer trampas porque además el sistema lo da, porque bueno, si saben los oyentes cómo es esta pesquería, pero esto se hace con barcos que pescan en alta mar, se meten en jaulas y luego se arrastran a una velocidad de un nudo estos atunes y llegan a jaulas para su engorde cerca de la costa. Uh-huh. En España hay dos, una en Ametlla de Mar, una granja en Ametlla de Mar, de Tarragona, ¿sí? Y otra en la zona de Cartagena. Uh-huh. Son los dos grandes operadores españoles, ¿no? Los únicos, de este atún rojo de engorde, que es el mejor atún, porque cuando llega allí se le da la mejor carnada, la mejor sardina, el mejor jurel, la mejor anchoveta, para que tome un punto de grasa ideal y sirva a los paladares más exigentes de Japón, Estados Unidos, Europa, y etcétera. Claro, este mercado que va desde una captura en alta mar hasta que llega a una jaula próxima a la costa, significa que en el ínterin, en el proceso, se pueden hacer todo tipo de trampas, ¿no? Y sobre todo, pues, capturar más de lo que uno declara, engordar más de lo que uno declara, matar más de lo que uno declara. Y esto pues, ha propiciado en estos últimos 20 años un gran mercado negro, que estaba mucho mejor controlado ahora, sí, vale. Es cierto. Pero la noticia es que aun siendo la pesquería más controlada del mundo, aun así tenemos un mercado legal que además es muy lucrativo, porque el atún rojo es muy caro, ¿no?
Habláis que se habrían importado en avión y por carretera, es decir, por todos los medios posibles, 1.250 toneladas de atunes legales y 2.500 toneladas de atunes ilegales. Es decir, el doble de ilegal que no pas de legal.
Sí, esta investigación sobre todo se debe a la unidad de central operativa de medio ambiente de la Guardia Civil, ¿no? Que da unas cifras conservadoras. Es decir, realmente el mercado negro de esta operación podría ser mucho más amplio, pero bueno, ellos son conservadores y tras. En concreto, esta operación es un pescado que se cultiva, que se engorda en Malta y luego pues ha sido traído a España vía aérea o a través de camiones por Malta, Italia, Francia, pasando por Cataluña y luego ya al resto de España, ¿no? Esa es una ruta. Y esa es la información que tenemos de la operación, pero sabemos de cierto que hay otras rutas, que desde Malta también se despacha la frente de atún rojo ilegal desde la propia Malta en avión hacia países como Estados Unidos, Europa y Japón, principalmente. O sea que esta operación es solamente la punta del iceberg de todo lo que se podría investigar. Lo que pasa es que las autoridades maltesas hasta ahora no han sido muy colaborativas en las investigaciones. No de ahora, sino de hace ya muchos lustros, ¿no? Y de hecho, las autoridades de Europol se están quejando de la poca colaboración de Malta en todo este asunto.
Ya en junio se detuvieron 79 personas en diferentes comunidades autónomas, como Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha. Es muy curioso la conversación telefónica que de alguna manera referenciáis o referencias en el artículo de hoy entre el máximo responsable de la empresa española, José Fuentes García, y la mandataria maltesa, Andreina Fenech. Cuando ella le dice estoy en Bulgaria, ven a pagarme, ¿no? Es brutal el tema.
Sí, es muy elocuente la conversación. Hay partes que no he querido publicar porque también afecta a cuestiones personales. Pero el caso es que son muy elocuentes las conversaciones grabadas por la Guardia Civil y nos hablan de esa trama a la cual, al menos en España, está a la cabeza el grupo Fuentes. o presuntamente, ¿no? Porque sí, todavía tiene que ser juzgado, pero eso es lo que nos dicen las diligencias que se han llevado hasta ahora policiales, y eso es lo que podemos publicar hasta ahora. Y sí, evidentemente, bueno, de Aldaina a Fenech era un rumor en toda la industria y en todas las conferencias internacionales sobre el atún rojo que esta señora, pues bueno, no era trigo limpio, ahora se empieza ya a demostrar fehacientemente que así es. No es una persona cualquiera, porque Andreína Fenech, la directora de pesca de Malta, que ha sido ya destituida hoy gracias a la información que hemos sacado, pues era muy importante. La industria del atún rojo en Malta es una gran parte del PIB de este país, y luego además tenía muchísima influencia ella en las decisiones de Europa, de la Comisión Europea. Claro. Entonces, no estamos hablando de una persona cualquiera, ¿no? Es una persona que estaba cobrando supuestamente sobornos del mayor operador del atún rojo en el Mediterráneo, que es el grupo Fuentes e Hijos, y que bueno, que ambos dos, ella es una de las personas más influyentes en cuanto a la política, ¿no? Y ellos son el operador más importante del mundo. Con lo cual estamos hablando de una confluencia de dos actores que son protagonistas en toda esta industria.
Ahora caldrá ver qué recorrido judicial tiene el tema, qué se le permite hacer a la Guardia Civil y a la policía, los cuerpos que les corresponda a la investigación, y a partir de aquí, si finalmente se considera, que espero que sí, ponerlos delante de la justicia para que den explicaciones ante un juez y este determine si ha habido o no, pues lo que parece que sí que ha habido, que es un a priori, ¿no? Lo que digo que parece, que es una conducta irregular e ilícita. En todo caso, otro punto importante es que se ha levantado gracias a una investigación periodística, y aquí hay que reconocer el trabajo que has hecho y la valentía del periódico, en ese sentido del Confidencial, de publicarlo, ¿eh? No todos los medios están dispuestos a publicar este tipo de noticias, y reitero por eso las felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Ya como tú decías al principio, esto no es flor de un día, sino que desde 2010 yo sigo este asunto. Lo que pasa es que uno va publicando cuando tiene evidencias sólidas, ¿no? Pero sí, la investigación que hicimos en 2010 tuvo un gran impacto en lo que es la legislación internacional, en total la diferencia del atún rojo. Estuvimos muy cerca de ganar el Pulitzer en su momento, y bueno, es un asunto que a mí me enamoró cuando lo estuve trabajando, y la verdad es que lo he seguido todos estos años. Lo que pasa es que, ya te digo, no siempre uno tiene la posibilidad de rastrear todos los registros mercantiles, el tiempo para hacerlo, llegar a las fuentes policiales, claro, llegar a las fuentes judiciales. Y bueno, ahora se ha podido hacer y mira, pues estamos muy contentos.
Marcos García, muchísimas gracias. Felicidades, reitero. Estamos en contacto, seguiremos hablando, porque este tema tendrá mucha más vida. Hasta luego.
Vale, bona tarda, ¿eh?
Bona tarda, fins després. Gràcies. Doncs aquest és el periodista que ho ha aixecat tot i del qual en seguirem parlant. Aquest comerç irregular, presumptament irregular, de tonyina vermella a la zona de la Mediterrània. Per cert, parlant d'animals, notícies que ens sobten, sincerament no ens agraden i que volem explicar, o que ens agradaria no haver d'explicar però que no tenim altre remei que fer-ho. Ivan Fernández, què ha passat aquests dies per aquí al Garraf?
Doncs polèmica al Garraf entre l'Ajuntament de Cubelles i la protectora d'animals i plantes del Garraf. El consistori ha comunicat la protectora que ha de retirar els gossos que hi queden i cessar l'activitat. Abans de presentar convidats, però, posem-nos en situació, perquè aquest conflicte ja fa uns anys que dura. Hi ha una sentència que els obliga a tancar el centre, la protectora, i la legislatura passada es va arribar a un acord per anar reduint el nombre de gossos a la protectora. D'altra banda, els propietaris també van demanar un terreny municipal on poder traslladar la seva activitat, però les dues parts no van arribar a cap acord, i l'últim pas de l'Ajuntament doncs ha estat informar els propietaris del termini per aturar l'activitat i treure els animals de la finca. Si us sembla, per conèixer quina és la situació de la protectora del Garraf, saludem el seu vicepresident, l'Àlex Armengol. Àlex, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ivan.
Com ha rebut aquesta notícia la protectora?
Bueno, realment es va sobtar quan vam rebre la notícia, perquè
uns dies abans, el mes anterior, havíem entrat unes al·legacions contra aquesta sentència, que creiem que podria ser nul·la de ple dret, i llavors es van quedar sobtats al veure que havien agafat aquesta rapidesa en voler tancar l'Ajuntament, la protectora, el refugi.
Primer de tot, problemes que directes d'aquest tancament. Què passarà amb els animals si la protectora finalment ha de tancar?
Bueno, nosaltres lluitarem perquè aquest fet no ocorreixi. Esperem que tot es posi al seu lloc i no tinguin la necessitat de tancar, perquè ja et dic que creiem que tenim moltes armes perquè no es tingui que tancar, i armes legals i que hem presentat a l'Ajuntament. I, però si digués el cas que ells vinguessin a tancar, jo voldria veure com ho podran fer, perquè no és un tema fàcil, perquè nosaltres tenim allà animals dintre del nostre refugi, que ja porten molts anys allà, perquè és un refugi que no sacrifica animals, llavors pues, són animals també molt vells. Mm-hmm. Aquests animals, al moment que els canvien de puestos, tindran molts problemes d'adaptació, poden arribar a ser hasta arribar a la seva mortalitat. Després hi ha altres animals que són de gent de la mateixa vila de Cubelles, els tenim allà de custòdia, i els estem cuidant perquè són gent que s'han separat, gent que han perdut les cases, gent que s'han divorciat, i, clar, lògicament, es tindrà que anunciar tota aquesta gent pues, que l'Ajuntament de Cubelles vol retirar els seus animals i portar-los a uns altres centres, que ara pues, aquesta gent venien a veure'ls cada dia, podien passejar-los, podien estar amb ells, i tot això pues, jo crec que serà una mica conflictiu a l'hora de fer prendre els animals.
Per anar esbandint això de la sentència, deixa'm explicar, o jo crec que els oients han de saber que és veritat que certament hi ha una sentència que us obliga a deixar aquests terrenys, però bàsicament aquesta sentència és per qüestions tècniques. Diuen que no hi ha canalització d'aigua, residuals, vaja, i que hi ha mancances en el registre d'animals, qüestions que segurament, i ara m'aventuro, tu m'ho confirmes, si m'equivoco, doncs en tot cas ho expliques, tindran a veure amb què bueno, això es paga com es pot, la protectora es manté amb els diners que es tenen i que són pocs, i que fer aquest tipus de canalitzacions, aquest tipus d'obres, doncs tenen un cost que l'entitat no pot assumir. Va per aquí el tema o no?
Bueno, et comentaré. La primera cosa que has dit del número de gossos i registres i tot això, a veure, cada any ve la Guàrdia Forestal a les nostres instal·lacions, amb les quals els comuniquem el número de gossos, les sortides, les entrades, i ells fan unes preguntes de tot el que ha passat durant l'any del refugi, que nosaltres els agraïm de que vinguin, i ells veuen les instal·lacions i els fem la resposta a totes les preguntes que fan. Per tant, no crec que sigui que fos aquest el tema. El tema principal que ells diuen és que no tenim llicència d'activitats per poder desenvolupar l'activitat. Llavors, pues, si parlem del tema de la sentència, perquè hi ha dos temes diferents, un és el que és la sentència, el per què està posada i on està desenvolupada, seria una història, i després parlaríem de com s'ha arribat a produir-se aquesta sentència. Si voleu començar pel tema de la sentència, i es puc explicar una miqueta com ha anat tot això. I, bueno, i mira, i es puc explicar pues, que durant la legislatura del 2007-2011, el senyor Lluís Pineda Gavaldà, que era el regidor de CiU a l'Ajuntament de Cubelles, que també havia sigut alcalde de Cubelles, i ha sigut regidor durant molt de temps, abans de les dades esmentades, i avui en dia un fill i el seu nebot són regidors actualment, un dels quals és el del Medi Ambient, justament. Aquest senyor Pineda va ser el que va començar tot aquest conflicte al presentar el 2004 un escrit a l'Ajuntament sol·licitant certificació sobre si hi havia llicència d'activitats de granja o d'habitatge. Això serveix de denúncia contra la protectora. Com a conseqüència d'això, l'Ajuntament de Cubelles va incoar un expedient sancionador contra la protectora en base a dir que l'activitat de refugi era clandestina e il·legal. Llavors, l'expedient sancionador finalitzava amb una resolució sancionadora de l'any 2008 que ordena a la protectora cessar en l'activitat de recollida i la protecció dels animals i sancionant amb 6.000 euros de multa. O sigui, també demanant diners i bastants. Contra aquesta resolució sancionadora del 2008, el nostre advocat va presentar un recurs administratiu a l'Ajuntament que diu que no els hi consta. Mm-hmm. I van passar els terminis de recurs i llavors la resolució sancionadora del 2008 es va desvenir ferma. O sigui que no es podia recórrer davant dels juzgats.
Àlex, amb això que expliques, hi ha una cosa que no té massa sentit, perquè, per exemple, l'Ajuntament de Cubelles ha requerit del servei de la protectora. Per què ha requerit del servei de la protectora en molts casos quan l'Ajuntament creu que és una protectora clandestina, que és una protectora que actua de manera il·legal? Com s'explica això?
A veure, llavors, després seguirem amb el tema aquest que deixem aquí amb la resolució del 2008, ¿vale? Llavors, resulta que el nostre refugi de la protectora d'animals i plantes va néixer l'any 1988 i va ser fundada per la senyora Balbina Armengol, que és l'actual presidenta. la senyora Tona Travé i la senyora Dolors. Amb aquest mateix any, que va ser l'any que es van fer les primeres lleis en defensa dels animals i es van aprovar per la Generalitat de Catalunya. I ja llavors, a partir del 1988, sempre havia tingut molt bones relacions amb l'Ajuntament de Cubelles i amb els ajuntaments de tot el Garraf, inclòs el de Cubelles, amb la Diputació i la Generalitat. La Generalitat, l'any 2001, es va atorgar el nucli geològic, val? I es van dir que es donava el nucli geològic, i amb un dels papers que va sortir recentment, perquè hem anat trobant papers i documentació, que veiem que tot això és una mica un cas que al final ja diré la paraula més adequada, però que és un cas una mica estrany, es deia, i ho llegeixo textualment amb el paper de la Generalitat, vale? Que diu, segons estableix la llei del 3 de 1998 i en el seu capítol 4, per l'exercici d'una altra activitat compresa a l'annex 3, emparada amb la corresponent llicència urbanística, si és preceptiva, entre d'altres, els centres i establiments que reben, comercialitzen i tracten i reprodueixen animals no compresos en altres annexes, o sigui, els refugis d'animals abandonats, el titular corresponent només ha de presentar una comunicació a l'Ajuntament i, per tant, queda exempt, o sigui que no el tindríem que demanar, de l'obtenció de la llicència municipal d'activitats classificades que fins a l'aprovació d'aquesta llei era requisit indispensable per l'obtenció del nucli zoològic. Això vol dir que no ens feia falta demanar, o sigui, per lo que es volen justament, la sentència diu que es volen treure. Llavors, el 20 d'abril del 2001, el senyor Joan Albert Miró, que era l'alcalde de Cubelles en aquell moment, va presentar a la
Àlex, perdona, deixa'm una cosa, perquè aquí estem perdent amb legalismes i lleis i normes i tal. La qüestió és que no us volen.
No, aquesta està claríssim.
Pues ja està. Sí, o sigui, a veure, és que aquí podem agafar, si vols, aquí ens la podem agafar en paper de fumar i anar a buscar l'origen dels temps. La qüestió és que l'Ajuntament no us vol.
Sí, clar, però...
I us porten fer la guitza des de l'any 2001, dius, no?
Des del 2004 tot va anar perfecte, i a part tenim un document del diari de Vilanova, que el pot veure l'Ivan, amb la qual diu, acord entre l'Ajuntament i la Protectora d'Animals, l'entitat que ja està legalitzada rebrà 9.015 euros la custòria cada any.
Escolta'm,
això era el senyor Masilla.
A partir d'aquí, és a dir, és evident que ara estem... podem donar 30.000 voltes, per resumir-ho, l'Ajuntament no us vol i us vol tancar i us vol fer fora. Quina sortida teniu? Quina alternativa hi ha per la Protectora i, sobretot, pels animals que teniu a hores d'ara a la vostra... sota la vostra custòdia?
El primer de tot és que nosaltres vam presentar el dia 26 de novembre de l'any passat unes al·legacions contra la sentència que ells tenen, perquè la sentència és el que explicava al començament, que és bastant de legalismes, però després, perquè es van desvenir una sentència, o sigui, de la resolució primera es va fer una del 2009, i la del 2009 va provocar la sentència, aquesta firma que tenim del 2015, res més que fa complir la del 2009. Però la del 2008 ells van fer una sèrie d'incoherències.
Àlex, què passa amb els animals?
Bueno, què passa amb els animals? A veure, de moment, nosaltres estem en aquests moments amb el centre, els animals estan perfectament, ve un veterinari setmanalment i pràcticament cada dia al nostre centre, ells estan perfectes, de passar-los no els hi passa res. El problema passaria si ells vinguessin i volguessin executar aquesta sentència.
Si això passa...
Seria el problema.
Si això passa... teniu alternativa, què passarà amb aquestes bèsties i quantes bèsties són?
Nosaltres no creiem que l'Ajuntament faci la sentència aquesta, la faci executar, pel fet de que saben que tenim entrat aquestes al·legacions que vam dir, que nosaltres creiem que la sentència té molts defectes i tenim podria ser de nul·litat de ple dret, perquè tenim uns drets adquirits que podem tenir. A la seva propietat, jo havia sigut el propietari abans d'aquest terreny, no se li va donar acció a poder defendre's en cap moment dels temes que ells parlaven, i llavors nosaltres hem entrat, ja et dic, el dia 26 de l'11 vam entrar els papers adequats per dir que aquesta sentència és de ple, o sigui, per la nostra manera de pensar i els nostres advocats, és una sentència nul·la. No creiem que abans de que aquesta sentència ells la vulguin fer executable i havent aquests papers fa mig que en tenim d'entrada que no s'han contestat encara, seria molt desorbitant que ells vinguessin i actuessin com volen fer, perquè ells volien, o sigui, el que volen és agafar els animals i tancar el refugi. Llavors imagina que això passa i després els tribunals o el departament que s'encarregui de donar fe amb el que estem explicant es donés la raó, seria un dany irreparable, ja no podríem tornar enrere.
Val a dir també, Àlex, que l'Ajuntament el que proposa, en el cas que la protectora acabés tancant portes, és custodiar els animals. És a dir, els animals no quedarien al carrer, els custodiaria l'Ajuntament, però clar, qui assumirà el cost d'aquesta operació?
Bueno, en principi, ells el que volen... O sigui, el cost de l'operació, lògicament, en principi el tindran que assumir l'Ajuntament, perquè és el que fa i executa la sentència, si és que l'arriba a executar. Crec que seria horrible que l'executessin pel tema que us he explicat abans. Però l'Ajuntament, en la sentència, l'única cosa que els hi deix fer és la retirada dels animals i portar-los a altres centres. Uh-huh. A partir d'aquí, amb el decret d'alcaldia que va fer la senyora Rosa Fonoll, que va ser després d'haver entrat els nostres papers, encara que ella diu amb els seus papers que ja ho teníem preparat d'abans, cosa que nosaltres dubtem una miqueta, ens diu que, a part de treure els animals i emportar-se'ls amb tots els riscos que ja hem explicat al començament, també es diu que ella vol que fa el... Allà hi ha una casa des de fa 30 anys i també la volen destruir. Mm. Vale? Et diré exactament els costos del que volen fer i també volen fer una...
Àlex, en tot cas, ho dic perquè som a la recta final, esteu esperant que la no s'executi el desnonament, no? La desocupació de la protectora.
Nosaltres
des d'aquí estarem atents a veure com evolucionen les coses, tant de bo això no es produeixi, i en tot cas, si fos així, evidentment ens en farem ressò. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda i bona feina i bona resistència.
Bueno, jo només volia dir una cosa, perquè l'Ajuntament tingui bastant...
Fem una cosa, ho deixem aquí i tindrem oportunitat de seguir-ho parlant. Gràcies.
Vinga, d'acord.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Mil euros! M'han tocat 1.000 euros!
En un establiment de la UBET s'amaga una butlleta premiada amb 1.000 euros.
Rasca la UBET i guanya premis en metàl·lic. 10, 20, 50, 100 i 1.000 euros per bescanviar en establiments associats de l'Escala. UBET, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de Cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De Cine, a Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.